per Sílvia Soler, carai. Que bé.
Stopped before it's too late. Love. Okay. All right.
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. Comencen les retencions a les carreteres pel retorn del cap de setmana. Mirem quines són les vies amb més complicacions a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo.
En aquests moments han començat a fa una estona les primeres retencions d'aquest retorn de diumenge amb una AP7 amb 6 quilòmetres entre Fogars i Maçanet en sentit Barcelona i en sentit contrari, en sentit Girona, entre Subirats i Avinyonet del Penedès. En el cas de la C14, compta a Tarragona, perquè hi ha obres entre la Riba i el Cuper, i això està provocant 4 quilòmetres de lentitud, i ja hi ha moviment a la Costa Brava, on hi ha retencions entre la C30 a Santa Cristina d'Aro, cap a Castell Platja d'Aro, a la C35 a Maçanet, cap a Vidreres, cap a l'enllaç amb la P7, i a la C65 de Llagostera, també cap a l'enllaç amb la P7. Tot just la tarda com acaba de començar, és molt possible que si es compliqui, per tant, us demanem molta cautela.
Pel que fa a la campanya electoral, Oriol Junqueras fa una crida a votar massivament diumenge que ve contra els poders polítics i econòmics de l'Estat que treballen, diu, contra la democràcia. El líder d'Esquerra els acusa de sustentar l'onada reaccionària que està vivint a Espanya, Cesc Giró.
Junqueras ha assegurat que històricament les èlits espanyoles han fet mans i mànigues per evitar empoderar la ciutadania davant d'unes eleccions. El líder d'Esquerra demana una afluència massiva a les urnes per evitar que se surtin amb la seva.
És en la democràcia l'únic lloc en el qual el seu poder no és tan evident. Per molts diners que tinguin, per molts mitjans de comunicació que controlin, el dia que anem a votar i que posem una papereta dins de l'urna, el vot de cadascun de nosaltres val tant com el vot d'ells. I com que en general nosaltres som molts més, és la democràcia la principal eina a l'hora d'equilibrar la distribució de poder.
Ho ha dit en un acte a les Terres de l'Ebre on ha reivindicat la unitat que hi va haver contra el transvasament per demanar a Junts que aparqui retrets i faci pinya amb els republicans pel bé del país.
Mentrestant, Nacho Martín Blanco acusa Pedro Sánchez de permetre que alguns ajuntaments catalans financin el Consell per la República. Des de la porta de la delegació del govern a Catalunya, el candidat del PP per Barcelona ha exigit mà dura al president espanyol per evitar que els municipis destinin diners públics a la causa independentista.
El gobierno de Sánchez, por no incomodar a sus socios separatistas, es capaz de dejar que gobiernos municipales estén destinando fondos públicos a financiar, insisto, un chiringuito creado para mayor gloria de Puigdemont. Y en este caso es el delegado del gobierno de España en Cataluña quien tiene la obligación de impedir ese tipo de actos.
Martín Blanco ha advertit que Sánchez ha permès que es financia el Consell per la República només amb l'objectiu de mantenir-se a la Moncloa. I a La Palma, a les Illes Canàries, els bombers continuen intentant apagar el foc forestal que crema des d'ahir, que ja ha arrasat 4.700 hectàrees. Encara hi ha més de 4.000 persones desallotjades entre els municipis de Punta Gorda i Tijarafe. Ara el foc avança més lentament, però continua estant fora de control. Centenars de professionals treballen en l'extinció de l'incendi, entre els quals hi ha un centenar d'efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències. I ara els esports, amb Pau Bonastre.
Carlos Alcaraz i Novak Djokovic lluiten pel títol de Wimbledon en la final que s'està disputant a la pista central de l'All England Club. El tenista murcià ha pogut capgirar el partit després de perdre el primer set, on Djokovic ha estat molt més fi. Ara Alcaraz ha igualat el duel en el segon set i en el tercer avantatge de 4-1 pel número 1 mundial. L'últim punt que ha fet pujar el 4-1 ha estat més de 20 minuts en disputa i a punt d'acabar la 15a etapa del Tour de França, últim quilòmetre abans de creuar la meta, Marc Soler, que ha perdut pistonada malgrat que ha intentat escapar-se. Ara l'etapa la lidera Wout Poels a 6 minuts dels favorits. I en futbol, segons ha pogut saber RAC1, el Girona està en converses amb el Badalona Futur per ocupar la seva plaça a segona federació. Recordem que els badalonins van posar ahir el club a la venda per 1 euro. El filial dels Blanc i Vermell juga actualment a tercera federació. És una de les opcions que té el Badalona Futur sobre la taula, però no l'únic. En qualsevol cas, l'operació encara està en un punt inicial.
I el temps, aquesta nit tornarà a ser molt xafogós a la costa, però a l'interior el descens de la temperatura que hem tingut durant el dia permetrà que refresqui una mica. Demà començarem la setmana amb una calor més intensa i fins i tot extrema al Pla de Lleida, on es podran fregar els 40 graus.
Reconcentrat, amb Edu de Batlle.
Encetem segona hora del reconcentrat de diumenge amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1 fins a les 11, que comenci el Tu diràs, fem-vos companyia, avisats esteu. I en aquesta hora, la de les 6, després del butlletí, obrirà aquesta estona de reconcentrat algú de RAC1, que ens porta una cançó sota el braç. Bé, amb el que es porti ara, amb el mòbil, amb, no sé si la MP3 o l'iPod ja ha passat de moda, el Discman ja no digui, i no crec que vingui amb un tocadiscos de vinil. Hola, Xavi Aymerich, bona tarda.
Bona tarda, però m'encanten els tocadiscos de vinil.
Sí? Amb què vindria? Si jo et demano ara una cançó, amb què vindria?
Ara amb l'Spotify.
Ara amb l'Spotify, sí, per tant, amb el mòbil, eh?
Amb el mòbil a la mà, sí, sempre.
Molt bé. El Xavi Aymerich no cal que el presenti. El cap de programes de RAC1 i el conductor i director dels castells a RAC1. Com portem la temporada de castells, per cert?
Bé, començant-la, amb ganes de ser presents a moltes places i de patir calor, perquè això es porta molt ara.
Sí. Però ja estem acostumats, no?
Ja estem acostumats, i ara hi ha tot un debat, precisament, que gira al voltant de la calor a les places i de si aquest increment de la calor ens ha de fer reflexionar tots plegats i ha de fer que es canviïn els horaris de les principals diades, perquè la majoria són els dissabtes o els diumenges a les 12 o a la 1 del migdia, per tant, a les 3 moltes vegades encara estàs allà sota el bat de sol, i el plantejament és un perquè no les passem el dissabte al vespre, per exemple, perquè no es fan a partir de les 6 de la tarda, que la calor comença a baixar, i la veritat és que ho faria tot bastant més lleuger.
Sí, i el desplaçament de colles? Penso ara, per exemple, colles que es desplacen... Clar, tampoc és un desplaçament molt llarg, no? Estem parlant de com a molt, la colla que es desplaça més, potser 2 hores, 2 i mitja...
Sí, acostumen a ser més o menys la mitjana, podríem dir això, eh? Sí, evidentment hi ha trajectes bastant més curts, però
arribarien,
és un recorregut.
Arribarien més tard a casa el dissabte, perquè és dissabte.
Sí, però què poses en valor? Que llavors tens el diumenge per conciliar, i això acaba sent molt important.
Estic tenint, com és habitual, una idea bastant estúpida, però que si la vols portar al món casteller, la poso sobre la taula i la regalo, que és a les places emblemàtiques de Catalunya, fer un pla urbanístic a cada poble per fer a les places edificis més alts, que facin
zones
més ombra.
Sí, molt bé.
Exacte. Llavors, bé, això també permetria balcons més cars, i això ja és negoci.
Escolta'm, això ho dius perquè ho saps?
No en tinc ni idea.
S'han arribat a publicar notícies,
sí,
de preus que tenen els balcons en diades concretes. No entraré a saber o a explicar si és, no, a explicar si és veritat o no és veritat, però que en diades concretes de localitats concretes de Catalunya hi va haver certs preus, això s'ha arribat a publicar.
Els balcons normalment es venen?
S'ha entès? Perquè m'he anat mossegant la llengua, però no.
No, però ha suscitat un dubte al meu cap, que és, els balcons normalment, clar, n'hi haurà que no, perquè evidentment hi ha gent que viu amb el balcó que dona a la plaça i li interessa la jornada castellera, sí, i el que fa és cridar amics o cridar família, però hi ha venda, hi ha lloguer de balcons?
Això és el que intentava mossegar-me la llengua per no caure aquí, però no, normalment no. Normalment no, sempre es porten familiars, amistats, i s'acaben omplint tots els balcons. Sí que és veritat, això que et deia, que en algunes ocasions es van arribar a publicar preus de certes places. Ja te'n dic una, de Vilafranca al Penedès, es va publicar el preu que havia posat una família, doncs, al balcó en qüestió, per una diada molt important.
I va ser molt criticat, això? Com ho veu
al
món castellà?
Evidentment, per això m'estava mossegant la llengua tota l'estona.
Sí. Escolta, perfecte, que vagi...
No hagués dit mai, venint a parlar de música, que acabaríem parlant de castells amb tu, Edu.
Home, mira, jo no sóc expert en castells, no sóc ni seguidor fanàtic dels castells, us escolto. He de dir que m'encanten, i no t'ho dic per fer-te la pilota, m'encanten les transmissions de castells de RAC1, m'encanten perquè aconseguiu transmetre... a la perfecció el que un no està veient, perquè generalment les jornades castelles no les puc veure en directe a la televisió, i no t'enganyaré, tampoc faig molt esforç per veure'n moltes a la televisió, perquè tinc altres coses a fer aquelles hores. Potser si fossin el dissabte a les 6 de la tarda, com tu deies, potser sí que m'enganxaria millor. Però els castells a la ràdio són brutals.
Home, jo t'agraeixo les teves paraules, així d'entrada, ara et donaré el pernil que t'he portat perquè ja estava pactat que ho diries. I són brutals. Sí, per nosaltres sí. Mira, va ser un encàrrec de... Ara ja fa 11 anys, amb aquesta és 11a edició ja, 11a temporada de Castells de RAC1. No sabíem què sortiria d'això, va ser un encàrrec d'un anterior director, de l'Eduard Pujol. Em vam estar xerrant molt, havíem coincidit, ell sabia que jo seguia Castells, era del Penedès, i per tant, doncs, ho portàvem una miqueta a la sang. Em vam parlar... vam fer unes proves i vam debutar en un concurs de Castells a Tarragona l'any 2012. Clar, ha plogut molt, l'equip ha crescut, ha canviat i les transmissions també s'han anat fent grans. I la veritat, per mi el més important, no sé si et passa a tu, m'imagino que també quan fas l'espanyol, és que xalem molt.
Molt.
I crec que al final nota, part de la passió és això. Saps? El que aconsegueixes transmetre ho aconsegueixes o té cert èxit perquè ho vius així. I és part del complement que ens enduem, perquè al final tots tenim la nostra feina, tots fem les nostres hores setmanals, i llavors arriba el cap de setmana i et diuen, hosti, però ara aniràs el diumenge, aniràs a aquesta plaça, a aquesta ciutat, i faràs una transmissió de Castells durant 4-5 hores. Sí, sí, perquè és una, encara que no ho sembli, és una desconnexió, vas allà, tu passes molt bé, l'equip és molt xulo, ens estimem moltíssim, hi ha una comunió, doncs, que mira, fa que després puguem transmetre aquestes sensacions, aquesta passió.
Molt bé. Aviam, quina cançó has triat? No té a veure amb Castells, la cançó?
No té a veure amb Castells directament, no sé si arribaré a explicar-t'ho o fins on arribarà l'explicació, no té a veure amb Castells directament, però hi ha un cert rerefons.
Molt bé, quina cançó és?
És una dels Pets, que es diu Pantalons curts i els genolls pelats.
Lança un arbre ple de préssecs vermells. Després de la bassa, tots nuets, vigilant la roba i que no arribi el pagès. I a l'hora de berenar, pan, vi, sucre, un tros de després tornar al carrer el morro empastifat. Cap al tard havíem de parar de jugar a futbol i veure els carros passar. Tenei sempre la guaita, no sé apedregat. I després d'haver sopat, va torrat amb un bon tros de tall. A la fresca vigilats, jugàvem a amagar.
Déu-n'hi-do.
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 Et sona?
Déu-n'hi-do. Sí. Clar, els Pets ja són experts en això, en fer-nos col·leccionar fotos de la vida que hem viscut, no?
Exacte. És una miqueta l'explicació de la vida quotidiana, no, també? Una mica... A veure, tu em vas demanar una cançó especial,
sí,
i em vas portar un mal de cap que no te'l pots imaginar.
Ah, hi ha hagut debat intern.
Hi ha hagut debat intern, debat intern moltíssim, i familiar, extern, també. Sí, va arribar un moment que estava... Va tenir tant punt de... Deixa'm-ho dir així, d'agobiamenta, que vaig agafar la família tot sopant i dic, escolta'm, l'Edu m'ha demanat una cançó que sigui especial. Vosaltres quina diríeu? La meva filla em va dir una, el meu fill em va dir una altra, i la meva parella una tercera. O sigui, va ser terrible.
I perdona, cadascú deia una cançó tangencial a ell o ella?
Saps què passa? Ara, a veure, jo sóc... O sigui, m'encanta la música. I tinc un passat, precisament, de grups musicals. Llavors, sóc molt eclèctic i vaig d'un cantó a l'altre i m'escolto una música molt diferent entre ella. T'he triat els Pets com te'n podia haver triat qualsevol altre. Però he triat aquesta més pel rerefons, pel que explica la cançó, per aquesta alegoria a la infància, a la vida rural, a la vida de pagès, que no era de pagès, però sí que em vincula una mica al territori on vinc jo, val? I el meu origen. I és més per això i pel passat que té que altra cosa. Ara l'escolto de tant en tant quan m'agafa aquell punt nostàlgic. Mira, això és quan m'ho diu el Gavaldà. Quan m'agafa aquest punt nostàlgic, a vegades allò cuinant a l'hora de sopar o així, i de tant en tant torna a sonar a casa. Clar, els nens, ostres, aquests són els Pets, no? Llavors això a mi em viatja, no? Em transporta en el temps, quan jo era jovenet, quan anava a casa dels avis, al Catllà, a la zona de Tarragona. Per això et deia, va vincular als castells? No directament, però sí que on va néixer tot. Ells són de Constantí, això està relativament a prop del Catllà, i és on jo em movia quan era molt jovenet. I allà sí que la vida era, clar, que tenia, doncs, això, doncs, de 8 als 14, doncs amb els pantalons curts, els genolls pelats, tirant-nos per terra, jugant a futbol al mig del carrer, baixant a la fresca, i és allà on amb el meu tiet i mon pare, doncs, va néixer la passió pels castells, perquè mon tiet era casteller i em portava les places, em portava els assajos, i així és el recorregut una miqueta de per què aquesta cançó vinculada, en certa manera, als castells. Però, t'he dit, em podia haver triat qualsevol altra. És que quedaria esperat. O sigui, hi ha hagut dies que venia a la ràdio pensant, mira, tirarem Zaz, que és una cantant francesa, però vaig pensar, ja te la deuen haver...
No, ningú m'ha dit Zaz. Zaz és una cançó que... Sí, de fet, ha sonat alguna vegada al Reconcentrat, però perquè l'he tirat jo.
Perquè l'has tirat tu.
Sí, sí.
Zaz m'encanta. Jo de petit parlava francès, parlava molt francès, havia anat moltes vegades a França per temes d'amistats de la família, i la vaig descobrir quan no era molt coneguda. Juntament amb Benjamin Biolay i un altre artista francesa que també sonaven sovint a casa. Què passa? Que després he anat a concerts, em fa molta gràcia perquè he anat a concerts i he anat amb la meva parella, però també he anat amb els meus dos germans a veure Zaz. I mira, doncs hi ha un punt que em fa molta gràcia de Zaz. Però llavors hi havia d'altres dies que venia aquí i deia, no, has de tirar per cançó especial els teus orígens musicals. Llavors era, no, doncs Dire Straits, Bruce Springsteen, el que escoltaves i tocaves en aquella època. Pensava, hòstia, però això està molt sobat, no? Ja, potser han passat els anys i tal. Per tant, anem a modern, anem al que escoltes ara. Què ha passat? Doncs que jo, amb la meva evolució musical, també he canviat radicalment, i ara, des de fa uns anys, m'he tornat un punt indi. O sigui, ara vaig molt més de festivals musicals que no quan en tenia 20 i pocs.
Està bé això, aquesta evolució és curiosa.
És molt curiosa, i ho parlo sovint de tant en tant amb el Saumell, d'aquí a la ràdio, que també li agrada molt la música, i l'altre dia l'idea, dic, hòstia, és que m'ha passat això, i em sembla supercuriós, i m'ho passo superbé anant a concerts, eh? I clar, anant a aquest tipus de festivals, doncs et volia portar Viva Suècia.
Sí.
Que Viva Suècia és un grup que ara mateix el tinc a la capçalera del llit, o sigui, m'encanten els seus concerts per mi.
Fa uns dies van estar al Cruïlla, no?
Exacte. Doncs m'estic plantejant si a principis d'agost me'n vaig a Santander. Perquè ja els he vist a Santander, els he vist a Sonorama i els he vist a Barcelona, i és un grup que en directe m'apassiona. O sigui, crec que tenen una energia i una força que ara mateix pocs grups del panorama espanyol transmeten això en directe. Però Viva Suècia, Izal, Secon... És un estil de música que realment ara m'ha enganxat molt.
Si en una mateixa conversa han sortit, atenció, eh? Això sí que és eclecticisme.
Sí, total.
Han sortit Dire Straits,
sí.
Zaz, Viva Suècia i els Pets.
I els Pets, exacte.
Clar. Sí, això està molt bé.
Sí.
Està molt bé. Escolta, puc saber les cançons finalistes de la família? Les tens al cap? Els teus fills i la teva dona, quina cançó van dir? Es poden explicar?
No.
No?
Val. No, sí, podríem... No, és que al final tot va vinculat al mateix. Un d'ells em va dir Zaz.
Sí.
Un altre em va dir els tiets.
Sí. Lògic, també.
Lògic, sí. I els Pets no l'havia dit ningú. Això és molt curiós, perquè els pets va ser com en l'últim moment que vaig dir no, si especial vol dir un viatge i una explicació i tot, posa aquesta.
Perquè els pets és una banda, és un grup de casa vostra, ara?
No.
No?
No, no, no. O sigui, mira, dues coses que et vull explicar. Tenim temps, no?
Sí, tant.
Val.
Fins a les...
La primera, les cotxe, i la segona, pets. Començaré per la segona, pets. Per què pets? Més enllà de la cançó i més enllà de tot aquest rotllo que us estic explicant, per la meva edat, si ens traslladem en el temps, quan van néixer els pets, va venir ràpidament l'explosió del rock català.
Sí, als 90.
Llavors va coincidir amb la meva joventut de sortir de concerts i em vaig fer un fart d'anar Sopa de Cabra, Sau, Centreït i pets.
Per cert, que abans no ho hem dit, t'aturo un moment.
No em faràs dir.
El meu origen, el teu poble és Sant Quintí de Mediona, tu ets de Sant Quintí de Mediona.
Jo sóc de Sant Quintí de Mediona, el que passa és que vaig arribar allà a segon de parvulari, la qual cosa,
val.
Sí, té una part de família que és d'Igualada i una part de família que és de la zona de Tarragona, del Catllà. Val? Però sí, sóc de Sant Quintí de Mediona, que això és el Penedès, sempre dic el Triangle de Bermudes entre Vilafranca, el Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, allà al mig, i Sant Quintí de Mediona.
T'he aturat, perdona.
No, els concerts. Sí. Clar, i em vaig fer un fart, com la majoria de canalla que aquella època sortíem de concerts, anaves i et feies un fart d'anar a veure Sopa, Sau, t'he afegit Centreït, tot i que és el grup que menys vaig veure, i els pets. Què passa? Que els d'allà també vam descobrir l'Ex-en-Busto va començar a tenir una carrera fulgurant i vaig anar a molts concerts també d'aquest grup. I per això els pets, doncs, representava una miqueta també aquella evolució, no? del nano de poble que començava a sortir de festa, i jo era molt més d'anar de concerts, d'anar de festes majors que no pas d'anar de discoteques.
Molt bé.
Una cosa. La segona, eclecticisme musical. T'explico, a veure, això tard o d'hora t'acabarà passant. Mira, t'acabarà passant.
Hi ha gent que molesta.
Sí, hi ha gent que molesta.
Ella
també podria parlar de música.
Aquest diumenge a la tarda, però què fa aquestes hores la gent?
Hauria d'estar a casa, exacte. A veure... Puges al cotxe, ara t'he dit, vaig amb mòbil, Spotify, agafo el meu mòbil, el vinculo al cotxe amb el Bluetooth i el repartim. I llavors el mòbil no és que vagi passant...
El repartiu.
El repartim vol dir que el tenen els meus fills.
Va.
Quan anem amb cotxe, jo condueixo normalment, si no ho fa l'Anna, i llavors el mòbil va passant entre el Marc i l'Alba,
sí.
I se'l van saltant. I ells van posant quatre cançons. Són torns de quatre. El Marc tria una cançó, l'Alba en tria una altra,
sí.
Però després ells diuen...
I ara,
papa, tu què?
Papa i
mama, tu què?
Val.
I llavors hi van sonant cançons de cada un. Per això acaba sent una barreja sensacional, perquè per mi no hi ha cosa més alegre que transmetre a la canalla el punt aquest de... No, és que has d'escoltar música molt diferent per acabar triant no només el que acaba sonant, doncs, amb les llistes d'èxits i tal. I clar, pot ser doncs això, no? Que anem de... Doncs això, dels tiets, que evidentment ara han de sonar a tot arreu, doncs anem de sonar els tiets als Figaflaves, per exemple, que són ara doncs, els grups moderns d'aquí de Catalunya, però després saltes i dius, no, jo te'n poso una d'Izal. I d'Izal després saltem a una que vam descobrir a Itàlia. I anem jugant, i acaba sent un viatge molt divertit en aquest aspecte musical.
Bueno, és que allà munteu, en el cotxe munteu un petit Glastonbury que flipes, m'encanta. Sí, això ho deuen fer moltes famílies.
Mira, l'altre dia anàvem a la platja... I em va agafar el rampell, perquè no sé quina cançó cantaven, no me'n recordo ara quina cançó era, però era una base musical utilitzada als anys 90.
Mm.
I era, amb aquesta base musical heu fet ara un remix o heu afegit una...
Això era l'Aitana,
sí, amb les Babies. Sembla que sí, les Babies i el Barbie Girl, no?
És el Saturday Night.
Ah, no, el Saturday Night.
De Whitfield, no?
Vale, doncs del Saturday Night vaig passar el Barbie Girl i vaig començar a posar música dels 90.
Els nens van flipar,
clar. La dona cantant. I els nens, no, perquè la majoria els sonaven.
Ah.
I els feia molta gràcia.
Val.
Però clar, ja va sonar tecnotrònic, va sonar de tot allà.
Però està molt bé educar la canalla de ben petits en la cultura musical. Sí, i d'això ens en parlaven també, em sembla que era la Carla amb els Beatles i el Toni Lladó. En fi, Xavi, doncs escolta, moltes gràcies.
Et diria, ens veiem de concert, però no sé què vas a veure tu.
O en alguna diada castellera.
A veure si és veritat, sí, i ens acompanyes.
Sí, a veure, puc venir a inspeccionar les places, aviam si podem fer
zones
més alts als edificis. Gràcies, Xavi, moltes gràcies.
Una abraçada.
allò que ens agrada. Però què seria d'aquestes nits sense una bona dosi de nostàlgia global?
Que gran que és l'Aymeric. Amb ell i amb una estona d'Islàndia passarem aquesta segona hora del reconcentrat d'aquesta tarda. A Islàndia van recordar aquesta setmana la secció que l'Albert Om feia amb en Joan Maria Pou, les converses que tenien. Una secció que es va emetre, que es va fer durant la pandèmia, fa 3 anys. Doncs bé, aquesta setmana l'han rememorat. Serà el contingut que escoltarem fins a les 7. Ens escoltem de nou llavors. Fins ara.
Reconcentrat. Out.
Hola, Islàndia. Em dic Cèlia. El que més recordo de tots aquests anys són les converses entre el Joan Maria Pou i l'Albert durant el confinament. Era una finestra oberta d'aire fresc i deixava de fer el que fos per escoltar-vos.
Joan Maria Pou, bona tarda.
Bona tarda, Albert Om.
Ja has vist la Cèlia que deia, eh?
Doncs és un regal, la veritat, que una de les fotos de l'àlbum sigui d'aquella època que vam compartir tantes hores de ràdio, doncs em sembla meravellós. Perquè ja t'ho he comentat moltes vegades que, malgrat que la situació era la que era i que moltíssima gent, evidentment, ho estava passant fatal, des d'un punt de vista estrictament professional, com a apassionat de la ràdio, és una experiència que m'enduré per tota la vida i de les que queden absolutament marcades.
El Joan Maria ha fet moltes coses a Islàndia, ha sigut molt important, ho hem dit sempre en aquest programa. N'hi ha una que m'agradaria recordar-la, també, perquè és molt, 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 molt del principi, de la primera temporada.
Uh-huh.
La primera temporada, hi havia Islàndia, de 7 a 8:45.
Sí.
Ja saps què tiraré, ara?
No.
Ah.
No.
I a 8:45, què passava?
Que començava el 9C, que en aquella època el feia jo, imagina't.
Jo vaig ser puntual, sempre et vaig deixar els pitos nets.
Sempre, a l'excepció d'un dia.
D'un dia. Doncs recordem quin dia. Quin dia no vam ser puntuals. Ho deixem aquí, Anna Guitart, moltes gràcies.
Estic molt alt pel Pou, amb aquest acudit.
Exacte, Festival d'Acudits. Gràcies, Ramon.
De res, m'hi explicaré en el Pou.
Ja no tindrem temps.
No li explico en el Pou, ja sap greu.
Ens ho explicaràs a nosaltres, no?
Sí. T'ho
explicaràs a nosaltres.
És molt curt, eh?
És molt curt, doncs va, explica.
Un nen que passava pel davant d'una església, el capellà diu, ¿quién es el cristiano, hijo? Diu, no, padre, me fijo ser més.
Va, explica.
Ah, exacte. Tot teu, Pou.
Gràcies. Bona nit a tothom. Són 8:45, benvinguts al 9C de RAC1. Aquesta hora estem molt pendents de la votació al Congrés dels Diputats que ha de permetre al Tribunal Suprem jutjar Francesc Homs per l'organització del 9N. Sensacional, aquest
sensacional. Dia. Una cosa és l'aplom, que el Joan Maria no el perd mai, però hi ha el gràcies.
No, el gràcies, eh? El to...
Gràcies.
Bé, hauria... Els oients, evidentment, no ho saben, però jo, aquella cara, jo la recordo, la cara de l'Albert, quan veu que per primera vegada, i ara ja podem dir última, doncs no deixarà el programa amb els horaris de 2:15, perquè de cop i volta algú vol explicar un acudit relacionant Cristiano i Messi. Va ser sensacional.
Et va veure tu i va dir, escolta, és la meva. I li vam dir, escolta, no, ens ho expliques a nosaltres i deixem que el Joan Maria faci el programa.
Però no. És molt curt,
Home, Ramon, sí senyor.
He de dir que alguns oients ho recordaran, que jo vaig fer el 9C 2 temporades. I a la primera temporada tu eres col·laborador del 9C.
I tant.
I vas deixar de ser-ho perquè vas començar a fer Islàndia.
Sí, senyor. Sí, senyor. 2015-2016, que feien parella amb la Cristina Puig.
No s'ha parlat prou.
Em pensava que, quan has dit he de dir, em pensava que anaves a dir que havies explicat aquest acudit després que, no. que el Ramon...
o que us havia tornat a trobar amb el Ramon, o que el Ramon havia vingut al teu restaurant. En fi, podien passar moltes coses. A veure, més coses que el Joan Maria Pou ha fet en aquest programa. Per exemple, això...
Tres homes, David Carabell i Joan Maria Pou, i un objecte.
Això també...
Va ser molt xula aquesta secció amb el David Carabell. Va ser, jo tinc molt bon record d'aquella secció de pensar, no? Quan havíem decidit l'objecte, tenies uns quants dies per no intentar estirar fils al voltant d'aquell objecte. I una cosa que passava molt sovint i que a mi m'agradava molt d'aquella secció és que realment l'aproximació a l'objecte del David i la meva eren molt diferents.
Recordo el sofà.
El sofà.
No, el sofà, que clar, el David Carabell té un trauma amb el sofà, sí. que ens va explicar que ni seia. Que, no?
I per mi era com una segona pell, i jo no entenia la seva relació amb el sofà. Vull dir,
urticària versus amor,
sí,
no?
Sí, ell que no para quiet, que és un neguit, i diu que pràcticament això d'estirar-se al sofà per ell és inconcebible, no? I jo no entenia res.
Tenim una persona que està rient molt en aquest moment, que és Anna Guitart, perquè ha recordat el moment Ramon, que ell era present
sí,
allà.
Era present allà, sí.
Que ho hem sentit.
Home, és que em va raptar, no em va dir aixeca-ho això ara. No? I encara no havia explicat l'acudit final. Que...
Bé, els oients que ens estan enviant records, i n'hi ha molts que estan lligats també amb aquests, evidentment, amb aquests mesos de pandèmia que vam haver de fer una ràdio de subsistència, si ho podem dir així, els primers mesos, les primeres setmanes, amb la Maria Xinxó i jo mateix des de casa, i en canvi qui estava aquí, al front d'Islàndia i al front del 9C, era el Joan Maria Pou amb totes les hores. De seguida, en aquell temps de pandèmia, vam començar a fer algunes seccions fixes, no? I una d'elles era els balcons a les 8 del vespre. Té a veure això amb el que ens recorda l'Anna.
Hola, Islàndia. Jo sóc l'Anna i us explico dos records que tinc de moments molt diferents. Un record ve del vostre primer programa Eurovisiu islandès, en el qual vau sortejar un pernil i jo em vaig ser la guanyadora. Duíeu hores i hores de programa i vaig veure un missatge que deia que m'havia tocat el premi. L'altre record és molt diferent i és del març de 2020, quan ja estàvem tots i totes tancades a casa, i vau contactar amb mi per fer una connexió en directe des del balcó de casa davant el clínic. Vam parlar un parell de vegades i vaig poder explicar per antena què passava cada vespre davant de l'hospital.
Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant avui davant de l'hospital clínic? Què veus des del teu balcó?
Doncs mira, a part de molt de soroll, una vintena de sanitaris, bueno, ara acaben d'entrar, però han estat una bona estona aquí fora, aplaudint i tothom ovacionant-los, persones fent reverències, tipus allò quan el Messi marca, i bueno, molt emocionant, molt emocionant.
Van ser moments difícils, però al mateix temps molt especials i molt emocionants. Bé, salutacions i molta sort i encerts en els nous projectes i una abraçada per tothom.
Clar, sembla que parlem d'una altra època, eh? Quan sents ara aquest document amb la sirena que passava, amb aquell que ens explicava una vintena de sanitaris a fora del clínic, la gent fent-los reverències com si fos davant del Messi, deia, no?
És que a més, clar, març del 2020 estem en el moment on encara hi ha moltes preguntes que gairebé cap resposta, no sabíem quin seria l'abast de tot plegat, no?
No, totalment.
Acabàvem de començar.
Totalment. Un parell de documents més, abans no ens posem a xerrar, però és que clar, hi ha hagut molts oients que en aquest àlbum de records radiofònics han recorregut aquells mesos. Una altra cosa que vam començar des d'Islàndia és, recordeu, en aquell moment la gent no podia enterrar els seus familiars, es morien els familiars i no es podien acomiadar d'ells, ni tan sols els havien pogut veure a l'hospital, ni tan sols es havia pogut organitzar un funeral, i des d'Islàndia el que vam dir, home, podríem intentar que almenys a través de la ràdio se'ls hi poguessin fer un homenatge, no?, a les persones que se'n van. I li vam dir qui són o qui eren
els, vaja, que ja no hi són.
Els que ja no hi són, diguem, no? Qui eren els que ja no hi són. Ho recorda la Rosa?
Hola, Islàndia, sóc la Rosa de Barcelona. Jo tinc molts records vostres. Us escolto gairebé cada dia. Però el record que tinc més present cada dia és quan fèieu el programa aquell, bueno, la secció de recordar els que ja no hi són. Jo em vaig recordar dels meus pares perquè 4 dies de diferència van morir tots dos. I bueno, us vaig fer unes paraules per en recordar-me d'ells. Moltes gràcies, un petó, molt bona sort. Us seguiré allà on sigueu. Els meus pares es deien Daniel Bachero Fallos i tenia 87 anys. La meva mare, Júlia Pedrosa Comas, i tenia 88. Tant el papa com la mama, de joves, eren esvels, morenos, i amb el pas dels anys, el papa va perdre el cabell i la figura. La mama era molt presumida. El papa, de caràcter, era molt seriós. La mama era un cascabell, però es compenetraven molt bé.
Aquesta secció portava el segell de l'Eva Català. Eva, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest, qui són els que ja no hi eren, que són, jo crec que és una de les coses més boniques que hem fet durant aquests anys i que més ens ha agraït la gent, també, no?
Sí, realment, quan va sortir la idea i t'enfrontaves a trucar gent que acabava de perdre un familiar, impressionava molt, però de seguida que parlaves amb ells era molt agraït, perquè al final ells... doncs això, no es podien acomiadar, no podien fer cerimònia, no podien estar amb la família, que potser vivien fins i tot en una altra comarca i no sabies quan els podries tornar a veure, i llavors donar-los l'oportunitat d'escoltar. Tranquil, recorda com era el teu pare, recorda com era la teva mare o el teu germà, m'ho expliques amb unes notes de veu i nosaltres farem com aquesta mini pel·lícula explicant la seva vida.
O sigui, la gent enviava que 5 o 6 notes de veu diferents, no?
Exacte, recordant doncs potser a què s'havien dedicat, com eren físicament, què era el que més els agradava, els demanàvem una cançó, sobretot. I llavors quan recordo que moltes famílies després, a part de demanar, doncs, de donar-los les gràcies i que els havia ajudat, el dia que ho emetíem s'asseien al sofà tots junts i alguns m'havien enviat la foto de la ràdio i una copa de vi com, mira, ha estat la cerimònia i ha sigut molt, molt xulo. I jo, deixa'm dir que a nivell personal, jo vaig perdre la meva àvia a l'estiu i una de les cançons que vaig fer sonar va ser una que vaig descobrir gràcies al qui eren els que ja no hi són, que era el Jorge Sepúlveda, Mirando al Mar, perquè, o sigui, clar, vam començar a conèixer també moltes cançons d'una època que poder no havíem escoltat i jo arran d'això li vaig posar la meva àvia, li agradava molt, i el dia que, doncs, que vam fer el seu funeral, que sí que el vam poder fer, doncs una de les cançons que va sonar va ser aquesta.
Clar, a vegades quan fa ràdio jo crec que no... no sé si ets conscient de l'impacte que té això, diguem, amb els oients, no? En aquest cas sí que era claríssim, diguem, no? Que el que podia suposar aquells 4 o 5 minuts de ràdio per a aquestes famílies.
Sense cap mena de dubte. De fet, i aquesta capacitat que té ara la ràdio me n'he donat, no? Ha sonat la sintonia de la secció que acompanyava les veus d'aquestes persones, immediatament m'he transportat a aquell moment, no? Aquesta connexió directa que també hi ha. Jo crec que aquells minuts són un tresor per les famílies que van poder recordar els seus éssers estimats que van morir per culpa de la Covid, no? I, aquells, jo no sé si teniu aquesta sensació, però aquelles setmanes jo notava que a l'altre cantó hi havia molta gent molt connectada, molt agraïda, molt pendent, no? Perquè jo en general sempre he estat partidari de dir, jo no sé gairebé quanta gent hi ha a l'altre cantó i tampoc vull donar-li molta importància ni pensar-me segons què. Però durant aquelles setmanes, no sé si potser era autosugestió, no sé si us passava a vosaltres, però notaves que realment hi havia... que la ràdio realment era un mitjà que en aquell moment...
feia un servei.
Exacte. Sí. No? Que acompanyava d'una manera molt...
molt especial, i des d'Islàndia aquest punt doncs més, potser doncs que abraçava més a segons quines persones que estaven en un moment complicat, que trobaven com també un moment de desconnectar d'aquella actualitat que era tan bèstia i que no parava mai, i rodes de premsa i rodes de premsa i un nou avís de quan et tanquen del perímetre, no sé què, i aquí era com...
bueno. Jo vull dir una cosa, o sigui, que és molt difícil de definir i per això és meravellosa, no? Té un punt fins i tot màgica, jo crec, que és que jo crec que la ràdio gairebé tot és qüestió de to. I si una cosa ha demostrat Islàndia durant 7 anys sense excepció és que ha sabut trobar sempre el to adequat per parlar del tema en qüestió. I aquelles setmanes vam saber trobar el to, però sobretot el veu decidir vosaltres i jo m'hi vaig adaptar com vaig poder i ho vaig fer molt a gust, no? Però jo sabia a quin programa m'incorporava i sabia que era fonamental no equivocar-me amb el to. I durant la pandèmia és molt difícil no equivocar-se amb el to, perquè pots caure en grandiloqüències, pots caure en demagògies, pots caure en grans discursos o en grans exhibicions de dolor, etc. No? I en canvi, durant aquells 3 mesos que jo vaig compartir l'antena amb vosaltres, hòstia, allò va ser una exhibició de to. I ha estat així abans i després de la pandèmia. Però aquells 3 mesos era especialment complicat aconseguir-ho i, per tant, tenia un mèrit especial.
Jo crec que hi ha dos moments que l'altre dia parlàvem del moment polític, diguem, no? Que hem hagut de viure exilis, empresonaments, manifestacions, que això ens han entrat, diguem, per dir-ho així, en un programa que no estava previst que parlés d'això. Evidentment, no estava previst tampoc que haguéssim de parlar d'una pandèmia. I en moments així, el que hem intentat, potser sense saber-ho, per intuïció, inconscientment, és dir, hi ha la història en majúscules, però n'hi ha una altra, que és les petites històries que es deriven de tot això i que totes juntes segurament t'ajuden a entendre més bé la gran història, no? O aquesta història en majúscules. I la suma de qui eren els que ja no hi són, la suma de balcons que senties, la suma de trucades que entraven, doncs això també t'ajudava a entendre aquesta gran història en majúscules que et passava per sobre.
I aquestes històries explicades d'una determinada manera. Perquè si vosaltres repasseu la secció dels familiars recordant els seus morts, és un record que també té un to. No és una estripada emocional que no toca fer la Islàndia, això ja ho van fer en el menjador de casa seva aquesta gent. No és una cosa freda, impersonal, no, és una cosa que té aquest punt d'equilibri que t'arriba, que tu pots connectar, empatitzar amb el dolor d'aquella persona, però que aquella persona és capaç de teixir un discurs i d'explicar qui era el seu familiar i per què el vol recordar, en aquest cas, en un programa com aquest.
La Cèlia deia això, no? Aquestes converses que li quedava, perquè a vegades això, ens passàvem 20 minuts seguits al començament del programa parlant tu i jo de qualsevol cosa. Avui pensava, home, estaria bé que també intentéssim fer una altra conversa, no? I el punt de partida que jo proposo, que és un punt de partida molt arriscat, sí, és dir, hem fet 7 anys d'Islàndia, de 2016 fins a 2023. Intentem mirar 7 anys endavant? Intentem anar fins al 2030? Ara som al 2023. El mateix que ha durat Islàndia, 7 anys, ens situem 7 anys més endavant, al 2030.
Vaticinis globals.
Sí, no sé si dir-li vaticinis globals o dir, clar, som capaços? Jo no ho sé, Joan Maria, jo t'ho llenço, que jo crec que la resposta és dir no sóc capaç. Som capaços d'intentar veure per on poden anar aquests anys que venen?
Mira, quan aquest matí, que també m'ha transportat aquells 3 mesos de la pandèmia, que molts matins ens enviàvem un missatge per posar un punt de partida a la conversa i després ja veurem cap on ens du, m'has comentat aquesta idea. El primer que he pensat és que el cabró no para de tenir idees bones de manera sistemàtica, això ja és per sempre, ja veig que no té res a veure ni amb l'edat ni amb res. I segon, el primer que he pensat és, d'acord, dona-hi un parell de voltes, i me n'he adonat, això que dius de si és possible o no és possible, que a mi m'és menys difícil apostar o vaticinar o explicar-te per on crec que aniran les coses pel que fa a la independència de Catalunya, pel que fa al Barça, pel que fa a la política, a la societat, una mica als grans conflictes que hi ha a casa nostra, que no, per exemple, de la primera persona. Perquè jo, per una sèrie de coses que m'han passat a la vida des de molt petit, per mi, 7 anys enllà és un termini absolutament inconcebible. És a dir, no sóc capaç de concebre'm a mi mateix d'aquí 7 anys. Perquè per mi no existeixo d'aquí 7 anys. M'explico? És un vés a saber, no? I aquest vés a saber, que suposo que tots el tenim en algun moment de la nostra vida, en el meu cas pesa prou com per dir-te... O sigui, jo pensava, quan l'Albert em pregunti com et veus, perquè sé que m'ho preguntaràs, com et veus, com t'imagines d'aquí 7 anys, he de fer aquesta prèvia. I és que no em veig, és que no m'imagino. Perquè no és un termini per mi assumible, m'explico?
T'expliques totalment, però és que jo també diria que tampoc és assumible des del punt de vista de l'actualitat, per dir-ho així, no? Des del punt de vista de les grans qüestions. Clar, intentem dir, tu deies, hi ha determinades coses, no?, polítiques o així, que potser sí que em veig una mica més amb cor que no pas personalment. Però si tu mires el que ha passat els últims 7 anys...
No, és pesat.
És que ningú hagués endevinat ni una. O sigui, clar, el president de la Generalitat a l'exili, la meitat del govern empresonat, primer jutjat, empresonat, tornat a sortir amb un indult que es pot revertir, no sé què. El rei fugit a Abu Dhabi.
Totalment.
O sigui, el rei emèrit fugit a Abu Dhabi, el que havia abdicat ja el 2014, 2 anys abans que comencés aquest programa, fugit a Abu Dhabi. O sigui, una guerra a Europa... Una guerra a Europa d'un país contra un altre, que això és una cosa que no es veia a tot el món des de fa molt temps, un país contra un altre. Vull dir, la pandèmia no cal... O sigui,
és veritat que si haguéssim fet aquest joc el 2016, hauríem naufragat.
Total,
el repassar el 2023...
Ara em sap greu no haver-lo fet, perquè seria molt xulo passar-lo avui, saps? I dir, ostres, no em vam encertar ni...
Clar, és que 2016, sí, home, podies veure... Home, ja s'estava escalfant, no?, tot el tema de la independència, per exemple, dius, home...
Sí, però arribar... Bueno, no sé...
Hi haurà un referèndum, no hi haurà un referèndum, potser haguessis pogut mullar... Sí, jo crec que en els propers 7 anys potser hi haurà un referèndum, però clar...
Serem independents.
Tot el que es va derivar d'allò, no?
És veritat que és un joc que està ple de riscos i que el més normal, si al cap de 7 anys el repasses, és que t'hagis menjat amb patates, perquè al final també, quan jo hi he pensat, hi penses també des del teu estat d'ànim actual, des del, no, el punt de vista de com estan les coses ara, i que creus que, doncs, jo hi ha una sèrie de coses que crec que evolucionaran no malament, no, molt malament.
Per exemple?
No? Doncs, per exemple, tot això que té a veure amb les bombolles informatives i opinatives que cada vegada s'estan tancant més, no? Aquesta tribalització de l'opinió, aquest deliri de l'actualitat en el qual estem entrant, que és absolutament antagònic i que impedeix que hi hagi una reflexió pausada, un discurs, una certa racionalitat a l'hora d'elaborar.
Això sí que ja podem dir que no hi serà d'aquí 7 anys.
Jo crec que serà,
no?,
molt pitjor encara, que estarem, encara viurem més ràpid, encara la sensació aquesta que se t'escapa el tren encara estarà més aguditzada, i que jo crec que aquesta tribalització de l'opinió serà ja absoluta, i que estarem parlant de societats on no hi haurà un tauler de joc comú.
L'altre dia llegia, no sé qui era, ho deia en un tuit precisament, i deia, hi ha gent que es pensa que llegir Twitter és llegir el diari. I em va semblar boníssim, no? I penso, mira, parlant de diaris, coses concretes que potser per aquí et pots agafar una mica més. 7 anys, 2030... Tu ets capaç? Jo crec que no, és que la meva resposta, ja et dic, jo crec que és un no. Creus que tots els diaris catalans que existeixen ara continuaran sortint en paper d'aquí 7 anys tots els dies de la setmana?
No.
No, eh?
No.
Jo també estic d'acord.
No, jo crec que no. Perquè si una cosa també està canviant d'una manera vertiginosa són els mitjans de comunicació, no? Perquè tot aquest món de les xarxes socials també els està... contaminant, a vegades per bé, a vegades per mal, no? Però els està condicionant per tot arreu, no? A mi em fa la sensació que anem cap a societats molt partides, molt fracturades, perquè jo no veig ningú amb prou poder com per trencar amb aquestes dinàmiques que es generen a les xarxes socials, que són aquestes tribus, on ara hi ha un... Jo crec que ja és molt evident, no?, que hi ha una sèrie de gent que les seves opinions formen part de la seva identitat, i que, per tant, renunciar a les seves opinions és renunciar a la seva identitat. Qualsevol que posa en dubte les opinions de molta gent, cada vegada més, està posant en dubte la seva identitat. I, per tant, ja no hi pot haver-hi un duel discursiu, perquè si el que està en joc és la teva identitat, el que ja és una guerra d'identitats, però no un diàleg on dos discursos, doncs, poden anar i tornar, i d'aquí sortir arguments vàlids per les dues parts, no?
Clar, una cosa que també jo crec que no canviarà, que és, i que té molt a veure amb el que dius, que és l'ambient tòxic, no? Jo crec que hi ha, en general, un ambient tòxic, que això cada vegada s'hi ha anat tornant una mica més, i que hem intentat, no sé si ho hem aconseguit sempre, però fugir-ne des d'aquest programa. És a dir, que aquí no hi hagués toxicitat, diguem, hi podia haver opinions diferents, i fins i tot a mi m'ha agradat que aquí en aquest programa hi hagi gent que pensés diferent, i que et puguis trobar tots en aquesta taula, i que puguis riure junts, i que et puguis abraçar, perquè si no, si acabem parlant només el que deies tu amb la gent que pensa com tu, això no pot ser de cap manera. Per tant, aquest ambient tòxic és difícil que es pugui dissipar, no? Tota aquesta cosa grisa, negra, aquesta cosa que amb que s'hi veu abocat moltíssima gent, no? I a més, ara tenim unes eleccions, o sigui, això sí que no és a 7 anys, diguem, això és a 10 dies, també, eh?
Però no
això.
Només amb les eleccions, és a dir, és que avui dia m'agrada molt això, no?, que dius, no?, aquesta... sembla que ja és gairebé impossible, si no ho fas allò en petit comitè, trobar espais públics, diguem-ho així, un tauler de joc comú, una plaça pública, com li vulguis dir, en què es pugui tenir una discussió on hi hagi punts de vista diferents, però on es valori la construcció de la idea, del discurs, l'argumentació, i després hi estaràs d'acord o no, però en surt alguna cosa. A la segona rèplica ja hi ha l'insult, ja hi ha la teoria de la conspiració, ja hi ha el, clar, és que tu com que treballes allà, o no? Vull dir, coses d'aquestes, no? Mira, és que aquesta taula és ovalada. Bé, ovalada. Clar, ovalada. Què vol dir ovalada? Clar, tu com que ets del gremi i de les taules ovalades, ara totes han de ser ovalades. I sortirà una altra. Jo sóc filòleg i ovalada no és ben bé el com s'hauria de dir. I arriba un moment que dius, hòstia, amb tres rèpliques o quatre ho hem incendiat tot. Ja no hi ha opció de dialogar ni de conversar. Si tu em preguntes com t'imagines la societat d'aquí a 7 anys, jo m'imagino que tot això haurà anat a molt més. A molt més. I que serà molt difícil trobar llocs en què aquest tipus de converses es puguin produir.
Però llavors, una de les nostres feines, com a periodistes i crec com a persones, és buscar refugis i buscar illes, i crec que també es reproduiran aquests refugis i aquestes illes. Potser no sota els paraigües de grans mitjans de comunicació, però sí que cada vegada més jo crec que has de trobar llocs on puguis estar tranquil i
tant,
segur.
I tant.
I segur, i per això et dic refugis, illes, tot el que sigui remar en aquesta direcció val molt la pena.
I aquí... per no fer-ho tot catastrofista, diguéssim, i estic d'acord, Albert, i aquí és on també, gràcies a les noves tecnologies, ara ja no tan noves, tens aquestes illes que poden ser, per exemple, els podcasts. És a dir, aquesta sensació que ara ja et pots fer una programació a la carta també pot servir perquè hi hagi espais que la gent pugui anar a buscar on hi hagi aquests diàlegs, aquest discurs, aquest intent de fugir dels tòxics i de les tribus, no? Sí, jo crec que això també serà així.
Això és una cosa que estaria bé, diguem, que també que la gent se n'adonés i que això té un preu i que la gent haurà de pagar, diguem, no tot li vindrà gratis, que això cada vegada, jo crec que hem tendit més cap aquí, cada vegada ho ha entès més la gent, però que hauràs de pagar, has de pagar per tenir una bona informació, has de pagar per trobar un refugi, una illa, on tu estiguis còmode, on et facin riure, o no sé què, perquè potser no ho tindràs en una programació convencional, però ho has d'anar a buscar en un altre lloc, i això la gent ho ha d'entendre. 7 anys...
Tu t'imagines com estaràs aquí 7 anys?
Perdona,
a tu et costa tant
com... Maria Pou, si jo no t'he fet la pregunta, per respecte, no me l'hauries de fer, tu, a mi. Perquè jo no vull sumar. No ho sé, clar, vull dir... espanta. Però és que a mi m'ha passat sempre, també estic bastant d'acord amb tu, tot i que biogràficament potser no m'hagin passat algunes de les coses que t'han passat a tu de molt petit... sempre he sigut molt incapaç de mirar a 2 o 3 anys vista, ja no a 7 anys vista, no? De dir, hosti, què faràs tu d'aquí 7 anys? No ho sé, però és que tampoc sé què faré d'aquí 2 anys. En aquest cas tampoc sé què faré d'aquí 2 mesos. Però això és més excepcional, diguem, no? Però sí, no ho sé, jo penso que és bo, quan et passa això, és a dir, que no... construeixis allò mons imaginaris de,
perquè no s'acaben complint,
clar, i ara faré una altra cosa i d'aquí 5 anys no sé què, i d'aquí 7 llavors ja tindré l'edat que no sé què, ja podré fer no sé què i m'aniré no sé on, i dius, sí, bueno, sí, va, molt bé, noi.
Jo el que sí que puc dir és que desitjaria ser viu i estar sa, i hi ha dues coses que tinc molt clares que m'agradaria que passessin, que és continuar fent ràdio i viure fora de Barcelona.
Te les signo bastant totes dues.
Sí?
Te les signo bastant totes dues, sí, sí. Sí, sí, perquè, clar, això a la ràdio té una cosa molt especial, aquest llum que s'encén, aquesta amplificació que et posa aquí davant d'un micro i la veu s'amplifica i tens la sensació, sí, sí. I viure fora de Barcelona, clar, tu en aquest cas... jo crec que els que som de poble tenim sempre la idea aquesta, almenys jo l'he tingut sempre, a dir algun dia, quan ja no hagi de venir cada dia aquí al mig del merder, doncs m'agradaria no viure a Barcelona. Però tu també, sent de Barcelona, estàs descobrint això, no?
Sí, he viscut tota la meva vida a Barcelona. Fa uns anys t'hauria dit que ni de conya me'n vaig a Barcelona, però cada vegada tinc més clar que més d'hora que tard me'n vull anar a viure a un lloc més petit, més tranquil, menys sorollós i viure una vida més petita.
Faràs el Barça jugar a RAC1 el 2030?
Hòstia, quina pregunta. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Et podria contestar que sí i que no, i les dues coses me les puc imaginar.
Clar, perquè fa 7 anys no ho sé, però vull dir que si tu t'haguessin dit que portaries 23 anys fent el Barça jugar a RAC1, diries, però això què és, no?
Un minut abans que el Xavi Bosch em fitxés m'arriben a dir això que ha passat i hauria dit... Passa'm el telèfon del teu camell perquè té allò material. Clar, de molt bona qualitat.
Tu que tens tants interessos diferents, t'ha permès això. Primera, és una feina que t'ha fet disfrutar, que t'ho ha barrejat amb una de les grans passions de la teva vida, no? Com és el futbol i la ràdio, no? Poder-ho explicar, aquestes emocions que has compartit i que has fet viure tanta gent, i a més t'ha deixat l'espai, i et deixa l'espai per fer altres coses, tant des del punt de vista radiofònic i periodístic com des del punt de vista personal, diguem, no? I llavors està permès fer altres projectes que no tenen res a veure amb la ràdio, però que també t'emocionen, com el restaurant aquest que tens ara al joc, i en fi, altres coses que has anat fent durant tot aquest temps.
Jo dic que tinc la millor feina del món per això, perquè a banda que la feina en si m'apassiona i és una meravella i no crec que m'encansi mai, m'ha permès fer moltes altres feines en paral·lel, estudiar, tirar endavant projectes... Jo vaig estar 5 anys amb tu al club, a TV3, en part perquè la feina del Barça jugar a RAC1 era absolutament compatible amb fer guions i venir a fer algunes seccions o fer el que fos a TV3, no? Per exemple, no? I així moltes altres coses. Vull dir que en aquest sentit sóc un afortunat.
Joan Maria Pou, quedem el 2030.
Sí.
Nosaltres hem de mirar de ser-hi.
Sí.
Hi hauran micros... El 2030 hi haurà micros?
I n'hi haurà, i tant.
I reprenem aquesta conversa, a veure què.
Potser no hi haurà micros i serà un altre parell, però vaja, vull dir que es podrà emetre, sí, que es podrà amplificar d'alguna manera.
Hòstia, em semblaria sensacional.
Que no hi haguessin micros?
No. Que el juliol del 2030 poguéssim trobar-nos a on sigui, però amb un parell de micros o tres hòstia, i xerrada, i mira, vam pensar que passaria això, que passaria l'altre. El Barça serà Societat Anònima o no el 2030?
Ah, bona aquesta. Gavi tindrà 25 anys.
És una molt bona manera, no, contestar-me.
Com a resposta. Podria ser. Aquesta podria ser. I no em semblaria una catàstrofe, però això ja entraríem en un... Ja em sembla, entraríem en un altre debat, ara. Joan Maria, gràcies per tot, de debò.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i un privilegi.
Això és Reconcentrat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Aprofita les rebaixes de viatges al Corte Inglés i navega amb Costa Cruceros des de 699 euros amb taxes d'embarcament incloses. Reserva fins al 7 d'agost amb el millor preu. A més, els nens viatgen gratis. Consulta les condicions. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, més viatges, més gaudeixes.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Si ets amant de Barcelona i t'apassiona recórrer la ciutat amb estil propi i evitant el trànsit, a Yamaha tenim preparades unes ofertes mai vistes abans i per un temps limitat. Descobreix-les durant aquest mes de juliol a la xarxa de concessionaris oficials de Barcelona. No deixis passar aquesta oportunitat única amb Yamaha.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero a màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe.cat.